Us esteu preguntant per què hem decidit posar aquesta versió tan i tan poc ortodoxa, podem dir, del Happy Barry. I és que fa uns dies va ser el cumpleanys de la senyora d'aquí al costat que va decidir celebrar-ho menjant molt i molts calçots. Ha sobreviscut ella, també una altra persona que a Catalunya va decidir ingerir, ho tinc per aquí, 240 calçots en 45 minuts, 6 calçots per minut.
Buah,
i no li va passar res, després va dinar normal, eh?
Vaya pedorreta, los dos.
Bueno, Cris, moltes felicitats.
Ai, no!
Li hem regalat a la Cristina una cosa que tothom vol per ser aniversari. Un sobre! No sap el que hi ha dintre. L'està obrint en aquests moments.
Ho ha escrit la teva filla, el nou.
Vamos, hace dos semanas celebrando el cumple.
Bueno, perquè els cumpleanys han de ser així.
Ai, bueno, a ver.
Noia,
és la teva filla, no?
Cuánto amor, eh?
Un vale per un regal per la super mega star Cristina. Oh!
Manco. Está en camino.
Está en camino. Exacto. Delivery en entrega.
Y Capazón se ha equivocado.
Capazón.
Me encanta. Capazón.
No se puede hacer publicidad, ¿no? Capazón.
No. Capazón.
Amb cada cultura. Els divendres de 9 a 10 del matí.
Ara sí, comencem.
No, bon dia
a tothom, culturetes, això ho dic jo sempre.
Ah, perdó, continua, doncs.
Hola, bebés.
És que com és mi dia, otra vez.
És que la Cristina vol llegir la portada o la presentació del programa i va flipar perquè hi ha trampes a cada línia.
Sí, sí, o sigui, ni hecho a propósito.
Se nota que este guión ha sido picado rápido.
Espera, tienes que encontrar las gambas, ¿vale?
No, si las he visto varias ya.
Hi ha unes quantes.
Vale. Bon dia a tothom, culturetes. Avui, 2 de febrer, és el dia de la Marto.
Marmota.
Marmota, això volia dir marmota.
Yo voy diciendo la rectificación, va.
Cerrar los micros.
Però també és el dia de les zones humides.
Esto está bien.
Zones
húmedas. Mujeres húmedas.
No, mujeres no. Zones los humedales.
Ah, vale.
Vale,
fa falta en Catalunya, va.
A més, queda exactamente una setmana perquè celebri el carnaval.
Carnaval.
I el exactamente no chirría, que està en castellano.
Sí, però esto es el corrector que sempre me posa en castellà.
Com ho explicaríeu?
Que celebri carnaval, que es va presentar ahir a la Vila Vella de Tossa.
A petit paradís.
Hem sabut unes quantes... Sabut? Vols dir?
A veure, Cris.
És filòloga, eh? Vale, vale. Que sepas que és filòloga.
Hem sabut unes quantes coses. Qui serà la reina Carnestoltes? Ho dic, això?
Sí.
La Cristina Relat, tot un encert.
Cristina, felicitats.
Felicitats, Cristina. Gràcies. La vam tenir la setmana passada, sí. Ho sabíem què era, però no ho podíem dir. No. I era,
ens va costar no dir-ho.
Lo passamos fatal.
Sí. ¿Puedo seguir?
Sí.
Dale.
A més, que no haurà la rua de les escoles. Perdón? ¿Esto está bien dicho?
Sí, sí, no, falta un verb.
Ah, bé, perquè fan festa. I dilluns següent, també.
Ole, ole, eh?
I que la gran rua començarà a les 5 de la tarda i no a les 4, com és habitual. Total, acaben empezando a les 5 sempre.
Sí, és així. Potser començarà a les 6, llavors.
Sí, avui és el dia de la marmota.
Marmota.
Demà és el dia dels advocats i el diumenge 4, el dia del càncer i de la fraternitat. A més, tenim per davant un cap de setmana intens al teatre. Avui, Austràlia. Demà, concert de tribut a Mecano. I diumenge, un altre concert. En aquest cas, solidari de Can Gospel.
Tributo con la mano.
Esto está bien, ¿no? Ho hem explicarem tot.
Però què dices, perdices?
A que molen aquestes portades, eh?
Ho explicarem tot i més al K. Us apunteu.
No, però és que està mal escrito. Ho hem explicarem.
Ah.
Tela, eh?
Amb cada cultura.
Amb cada cultura.
Els divendres de 9 a 10 del matí.
Oh!
Rosa, yo esto no lo entiendo.
Muppets,
¿eh?
Muppets. Soy mega fan
de los Muppets.
Los Muppets son totales.
Tú lo de la presentación me lo has hecho a propósito, ¿no?
No, porque lo has dicho tú y dices, vale, ya te arreglarás.
Sumamente, extremadamente, hiper espectacular.
les portades sempre són així, emocionants.
No, no, totalmente. Se lo puedo pasar a alguna de mis niñas para que hagan ejercicios de repaso.
Aquí de vulguis, aquí vulguis, Cris, som un servei públic per tothom. Escolteu-me, menjar 240 calçots en 45 minuts.
Massa,
és la marca que va fer l'últim guanyador de la gran festa de la calçotada de Valls, un senyor que es diu Antonio Hernández, que va ingerir més de 3 quilos de ceballots al concurs de menjar de calçots de l'Alt Camp. Aquest senyor, que ha endrapat quasi 6 calçots per minut, està viu i perfectament, després de menjar tots
es
aquests calçots.
Es caga patas a sobre, però
no,
està
no,
bé.
No, no, però després va seguir dinant, va menjar carn, sí, menjar postre, sense cap problema, i parlava bé. Paco i Cris, benvinguts. No sé per què us heu donat la benvinguda ara, després de tanta estona.
Rosa, saps que has calculat que 240 calçots és per 20 persones, quasi?
Doncs s'ho va menjar un.
S'ho va menjar
un. Una persona sola.
O sea, tres cajas como las que compramos nosotros, pues uno.
Sembleu una mica més planets, de calçots, vosaltres, que fa una setmana.
La Cristina.
Jo sí, tengo cara a pan.
Quants en vau menjar, vosaltres, Paco?
Jo no gaire, la veritat. Aquesta vegada vaig apostar per la cara.
25.
Jo no ho vaig... No ho conto mai, però segur que no arribo... O sigui, segur que em passo de la mitja.
De la mitja què és?
La mitja són uns 15 per cap. Però jo segur que em vaig menjar més.
10-15, Cris, depèn de...
10-15, jo pensava que eren 15-20, imagina't.
Jo tampoc els vaig comptar, però també he d'estar por ahí. Eduard, molt bon dia.
Alo.
Com va anar la calçotada?
No sé, molt bé. Estaven junts.
L'Eduard va menjar, va veure vermut.
No. Vermut va ser el germà. El germà.
El Marc.
El gran hermano va veure prou vermut.
Jo voldria saber quants calçots es va menjar, però bé.
Aquí.
En Marc i tu.
No gaires, perquè jo vaig mirar...
No gaires.
Què te passa amb les salses? Tenies unes manies rares amb les salses.
Tothom té manies amb les salses. Per exemple, a tu t'agraden les amanides Floret, a mi no. No sé.
Me encanta que se pongan los efectos el solito.
Sí.
Y se ría porque le gusta. Qué bien me queda este trozo, con
supuesto,
el efecto.
Por supuesto, va.
Eduard,
tira.
Tira tú.
Venga, va.
Tira.
Me encanta esta canción.
Ole, David Bowie. Caravana, sou un tàndem cultural, artístic, inquiet i molt, d'aquesta gent que no para, sempre que veniu...
Com fills del moviment.
Que bonito, que m'agrada això.
El moviment, no sé qual, però me da igual el que sea el moviment.
Era una frase que deia molt a un col·lega meu que es diu Rubiñas i sempre que anàvem por ahí és que som fills del moviment.
M'encanta, m'encanta aquesta frase.
I m'encanta també.
És tan definitiva.
Hijos del moviment.
És tan definitiva.
Me gusta.
Sempre que veniu aquí els divendres diu, és que portem una setmana, és que no parem, és que estamos estressados, és que tenim molta feina i jo sempre dic el mateix.
Esta no és diferente.
Mejor. Mejor que sea así, que no que falti.
No,
imagina't
totalment.
Imagina't que estiguéssiu avorrits a casa.
No, no l'aguanto. No l'aguanto.
Tu no aguantes amb Paco. Paco estaria tot el dia en plan, no sé què crear allà.
Paco se pasa todo el día fuera y cuando llega a casa dice, tengo que salir porque me agobio.
Tengo que salir más.
No puedo cerrarme en casa.
Jo sé que en Paco, tu que esta setmana, carinyo, has fet un taller de teatre.
Correcte.
Oi? De llegir,
hem començat
teatre.
El taller de teatre amb els amics del teatre, vale? I tot va en base a que hi ha un espectacle que es diu En mitad de tanto fuego, que vindrà el pròxim 2 de març al Teatre de Lloret de Mar, i aquesta obra de teatre que dirigeix en Xavi Albertí i ha escrit l'Alberto Conejero, que és un dramaturg contemporani que està molt de moda i que és molt, que va guanyar el Premi de Literatura Dramàtica. Res, el fem, vam començar ahir, vam estar amb els lectors i hem començat. No sé
com
vols que t'expliqui.
Com ha anat aquesta
presentació? Bé, a veure, ahir només era la presentació perquè la gent s'animi encara més. Si algú vol apuntar-se al club
de
lectura,
de
llegir al teatre, que passi per l'Instagram dels Amics del Teatre, que encara està a punt, encara es poden apuntar.
Sí.
Què es fa al club de lectura, no? Pregunta molta gent. Llegim el llibre, anem a veure l'obra de teatre, que serà el 2 de març, i el 14 de març el que fem és fer una sessió on parlem del llibre i del muntatge d'una manera molt divertida i sense que sigui un examen, sinó ens ho passem molt bé.
Quantes sessions fareu, Paco?
Tres. La presentació, el dia que es veu l'obra i dia de la sessió. Sí, sessió com a tal només és una, en realitat. Tot l'altre és
com una mica...
la prèvia i veure l'obra.
Vale. Bueno, però no deixa de ser un procés molt complet, Paco, i a més Crec que és molt important, i jo te parlo des del desconeixement, Paco, saber interpretar una obra de teatre, posar el focus allà on t'ha de posar.
Sí, més que res també fer club de lectura, de llegir el teatre, te fa un acompanyament a veure l'obra de teatre i a veure que, en què t'has de fixar quan veus una obra de teatre. I entendre el context històric. Per exemple, aquesta obra de Mitad de Tanto Fuego parteix del cant número 16 de la Ilíada i d'Homero, i...
Molt bé, molt bé! Estupendo!
I clar, bueno, i és interessant. És interessant anar a veure una obra de teatre i saber el per què.
Li convindria anar a l'Edu venint en aquests tallers.
No hi ha tanto musical.
Jo ho sento per tu, Cristina, perquè tu ets llicenciada en filologia clàssica, però és el millor llibre per anar a dormir, l'Odissea d'Homero.
Bueno, i la Ilíada, los dos.
Què vols dir, que és llegir el llibre i t'adorms?
No. No,
l'Odissea no arribes, un, no perquè vas a són aventurites. Però, claro, la Ilíada és com me peleo con este, me peleo con el otro. És ara terrible. Viene una nave que son fulanito, menganito, y viene
bueno,
otra nave.
Bueno, a ver.
És terrible, Paco.
Voy a vender mi libro.
Venga, va, vamos.
En mitad de tanto fuego, parla de Patroclo, que és el enamorado de Aquiles. Ahí rollete, ¿vale? Para que haya gente que vulgui...
Ahí rollete.
Ahí claro. Rollete.
Ay, tema, es muy de griego, o sea, es muy de Grecia.
Sí.
Rollete.
Passava molt a la època.
Sí. És una mica sexual i eròtica. Sí, en mitad de tanto fuego, ¿por qué? Porque hay un fuego ahí personal entre Aquiles y Patroclo, y aparte, pues todo pasa en Troya, que hay mucha Troya.
Hay mucha Troya en Troya.
Y mucho caballo, ¿no?
Rosa, hauries de veure la cara de la Cristina mirant al seu marit com dient... Es que eres tan guapo. Explicándolo, eres tan guapo. Es que per això s'estimen.
Lo peor es, Paco, cuando lo está explicando en plan... No te equivoques o Cristina te mata.
No, però ho estava explicant bé. Perquè ho estava fent molt bé.
Lo lleva ensayado, ¿eh?
Però tu cara, tu cara era un poema.
Sí, és la cara de la filóloga clàssica diciendo... A ver qué va a decir...
Que no la cague.
L'espasa de Damocles allà, pam, pam, pam.
Sí, però jo també t'he dit una cosa, Paco. Comences a parlar de Troia i Aquiles i tot això, i a mi...
Brad Pitt.
Exacte. El meu referent...
És la peor pel·lícula de la història.
De cultura popular és la pel·li de Troia...
Està molt bé.
Tothom l'ha vista.
Està molt bé com a referència, perquè ahir a la primera sessió els hi vaig donar aquesta referència. Dic, mireu la pel·li de Troia perquè us situarà.
O l'han vista o la...
Ahí està, us situarà. I de fet hi ha una escena molt xula on surt Brad Pitt plorant com Aquiles dient...
Que fatal.
¿Dónde está mi amigo Aquiles? Ay, ¿dónde está mi amigo Patroclo? Perquè mor.
Sí.
No, això és spoiler. Tot
el mundo lo sabe.
Creo que la peli es muy mala porque se ven relojes en las muñecas de los actores, aviones en el cielo...
Uy, muy de Grecia.
Muy de Grecia. Muy de Grecia.
Antigua.
Sabeu què? Jo no he mirat un adconte i l'he vista i no l'he vist només una vegada.
Pues ara quan la veas, fíjate.
Però jo vaig anar al cine i dius, ma meva...
Rosa, tu vas anar al cinema per veure el Brad Pitt.
No només el Brad Pitt, perquè allà el que surt allà no només en Brad Pitt, perquè en uns quants. Però clar, dius... Més que m'és igual el que estigui passant.
Jo soy más de la peli de 300, mira que te digo.
O sea, a mi 300 em va agradar molt.
A mi, Troia, sé que la posen als instituts i que tothom s'interessa llavors per la història clàssica.
Es, bueno, es que no quiero hacer un spoiler de una peli tan antigua, en realidad, pero es que hay un personaje que lo matan cuando en realidad no muere ahí. Entonces, para mí es una peli que no...
Dit, allò que sempre diuen, perquè funcioni dramàticament
no,
la història,
totalmente,
el palem aquí i vinga.
Ahí está, és a dir, la ficció necessita... O sigui, tota història necessita una mica de ficció per avançar.
I tant.
Però no lo mates antes.
Ja.
Bueno, nois, Paco, molt bé aquest projecte. Cristina, ¿tiene algo, mi nena?
Sí, que mi madre ha dicho buenos días y el Aitor Robles está conectado.
Aitor, molt bon dia. Aviat deu tenir les tisores a punt. Doncs jo, a diferència de la caravana, no sóc una persona ni creativa ni culturalment inquieta. Sóc en plan tio, tipus marmota.
Mamota,
el dia de la marmota. Sóc així. I el que faig són cerques per internet, perquè m'agrada molt, molt remenar la xarxa. Trobo coses que després dic, ojalà no les hagués trobat, però bé. I buscant...
On vas? No, quines són les teves fonts d'informació?
No ho diré ara. He trobat hotels temàtics molt friquis que hi han repartits per tot el món, que et recomanen visitar, allò típic, aquell típic titular, un cop a la vida has d'anar en aquests hotels. Alguns segur que us agrada. Per exemple, Estats Units.
A mi me flipen.
Sí, sí, sí. No,
flipen els hotels temàtics.
Són els més friquis.
De fet, jo voldria portar la Cris a l'hotel Marvel, però...
De Disney, d'Eurodisney, a París.
Però...
Passe por caja.
Passe por caja.
El pressupuesto es guay, eh?
Esperemos que salga un anuncio de Dolce & Gabbana, para poderlo pagar.
Però, per exemple, Paco, ahí a Disney hi ha una setmana que és així, com que surten ofertes i diu, los niños no paguen, la Cris puede pasar como niña, ¿verdad?
Sí, porque...
Yo lo veo bien.
Yo me puedo hacer dos coletas.
Una chiquilla.
La pones así, ¿sabes? No sé. No, és igual.
Sí.
És igual.
¿Qué hoteles dices que son? Que se nos va.
Et dic una cosa, Rosa. Te'n vas a l'estrip de Las Vegas i ja ho tens tot. Tematitzat en una única re.
Míralo, oh, míralo, que se quiere ir a Las Vegas.
Hombre. Hombre.
Repassem aquests hotels que hem trobat temàtics, friquis i estranys de tot el món. Per exemple, als Estats Units, al resort de Walt Disney d'Orlando, Paco, ara parlant d'això, hi ha l'hotel de Star Wars.
Oh.
Però es veu que és una passada.
De fet, diuen que li das al botó de quan haces caca i suena el tan tan.
El vàter,
jo com a mínim.
El lado oscuro.
Jo estaria tot el dia,
Què passa al lado oscuro?
Tot el dia, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. O sigui, és realment espectacular. Ai, perdó. I està totalment ambientat amb la famosa i exitosa, evidentment, saga de la història de les galàxies. Si mirem un altre hotel, doncs així, friki, que hi ha repartit per tot el món, és un dedicat a la cervesa. Què us sembla?
A mi este no m'acaba, però...
No? Està a Ohio, als Estats Units, i està dins de la planta de productora de la marca BrewDog.
Com es diu?
BrewDog Hotel. No, Dog House.
Ah,
no,
Dog House.
Me liau. L'establiment té habitacions amb, evidentment, sortidors de cervesa i les vistes als barrils, que hi ha.
Que bonito.
I, evidentment, els esmorzars...
Sí, molt suggerent.
Els esmorzars estan marinats, amb cervesa.
O sea, és com si entrares a un bar d'estos de Lloret que t'entra la bufarada del pub. No sé si us ha passat alguna
vegada. M'encanta la bufa, sí.
La bufarada aquella no de... Voy. Oh, Dios
sí,
mío.
Sí, perquè quan entres, com encara no vas gaire begut, dius, ai, sí, però quan sales ja te da igual.
Ja no
te
da
esto.
Igual.
Sí, sí, és
no cal, no cal.
Donem la benvinguda a David Barba, que ens acaba d'arribar aquí als estudis. David, bon dia i benvingut.
Buenos días.
M'encanta, m'encanta.
Fredes, en
sí,
David.
Fredes i corrents, el que no és molt fred, aquestes zones.
En David és una persona també inquieta culturalment i ara parlarem de coses, de projectes vostres, d'Amargura Cultura, però estem repassant a hotels temàtics friquis que hi ha a tot el món. No sé si alguna vegada has estat amb algun, David.
De friki?
Temàtics d'aquests.
Ah, de friqui seguro, però de
tots són friquis.
L'amigo.
No soc molt d'aquest rotllo, jo.
Pensió en l'amigo.
A mi m'agrada la... Pensió en l'amigo.
Broma, broma, és broma, cony.
Pensió en Pepi, que va sortir a Crims.
Pensió en Pepi.
Però no són temàtics, aquests són...
La pensió en Pepi sortia a Crims. Sí, mira, podíem fer això, no? un hotel temàtic de Crims. En Paco i la Cris, de fet, ja són...
Ja van per aquí,
Trobar cadàvers, ja no...
Sí.
L'armari o...
A menudo.
Doncs això, David, has estat amb algun o no?
Però això bufet, no.
Més enllà del típic...
Jo, personal, més enllà del típic de Disney, amb la mainada,
sí.
Però és que no soc gaire del rotllo aquest temàtic. A mi m'agrada que hi hagi diversitat.
Que hi hagi de tot, a l'hotel, que no falti res, eh? Dèiem això, doncs, que als Estats Units tenen un hotel, doncs, ha centrat en el tema de la cervesa, i si anem a Finlàndia hi ha...
Però com dices esto?
No, no ho diré.
Klauten Arctic Resort.
No puc dir, però és un hotel en què doncs, cada habitació doncs, es pot veure, evidentment, tot el cel per veure les aurores boreals estirat al llit.
Qué bonito.
Que són 10 euros per nit, no? M'imagino.
Sí. No
nena, que te voy a ensenyar l'aurora boreal.
Veus el cercle àrtic, vull dir que és molt xulo. A Xile hi ha un hotel que es diu Muntanya Màgica, en què és superexòtic, s'ubica en els Andes.
Estaré mi foto en cada habitació,
sí, seguro. I que sembla una muntanya, realment, té forma doncs, de muntanya, i que de tant en tant surt una cascada que banya tot l'hotel. Està tot ple de plantes, és molt i molt xulo. Si anem a Colòmbia, trobem la casa en l'aigua, que de fet és un hotel que és una casa flotant, que està a les illes de San Bernardo.
I esto no sale nada, al final.
De... No, no, és que jo no sé com hi vas aquí directament, eh? És un hotel ara ecològic.
Ja ara ja no hi ha aigua, també. Vull dir, de fet,
no sé com estan allà. I que funciona amb energia solar i que, doncs, evidentment, hi ha el típic bar a dins de l'aigua, com ha de ser.
Claro.
Com ha de ser.
Així les borratxes li das una guilla, eh?
I vas nedant, eh? També tenim, doncs, a Bolívia, amb una zona de sal, hi ha un hotel que es diu Palacio de Sal i que tot està fet de sal. Les parets, etc. Si anem a Alemanya, doncs trobem un hotel que es diu B-8 i que està doncs ambientat en el món dels cotxes. Tots són cotxes en aquest hotel. Dorms a dintre d'un cotxe directament. I si anem fins a Canadà, anem al típic hotel de glaç, que tot és gel.
Això m'ha recordat que hi ha un bar que està tot congelat, que has d'anar amb...
Has d'anar amb abric...
A Barna, no? Està en Barcelona.
Bueno, han fet a vegades allò...
Sí, però aquests hotels es fan cada temporada, eh? S'han de construir cada temporada.
Ah, no estan tot l'any.
Pues que fain on.
Es construeixen cada temporada. I dorms amb un llit de gel, que dius, a mi molt bon rotllo no em veu, això.
Anar per mesos d'obra una altra vegada.
No sé, jo crec que ja els tenen, eh? Me dona la sensació, eh?
Sí que fa xuc, tot plegat, eh?
A Nova Zelanda, evidentment, hi ha el motel dedicat als hòbits, de la saga del Senyor dels Anells... Que a mi m'encantarien aquí i en Paco se'ns està dormint ja sí, i que a Corea del Sud doncs hi ha un hotel que es diu Sant Cruis, que és un creuer ficat a sobre una muntanya, o sigui, dorms amb un creuer però no està al mar, està
o sigui,
a dalt
el barco
d'una
està
muntanya,
una muntanya.
Sí.
Quina gràcia té això,
Corea del Nord, eh?
Corea del Sud.
No, el de Corea del Nord, aquell que va fer construir el dictador aquell, que és enorme, allà ja està buit. Allà on...
doncs és el que us volia explicar, que veig que us ha interessat molt, eh? Molt us ha interessat, eh? Sí. D'altra banda, només us volia afegir, sabeu el que són els listening bars?
No.
Doncs és una moda que s'ha començat a Barcelona i que són doncs paradisos per a audiòfils on es pot sentir música doncs amb altíssima fidelitat. S'està posant de moda a Barcelona.
T'estan llamando, Rosa.
Sí, per variar, és un clàssic. Durant tot el bon dia...
Que de l'Ajuntament, perquè és un número de telèfon llarg. Rosa, Rosa, quan estuvimos en Madrid, m'hizo gràcia perquè estàvem en una plaça de Madrid i vam veure molta gent al fondo...
Dándolo todo.
Ballant, pam, ballant, però sense música. I és una... És
un tipus d'activitat que et posen uns cascos.
És un tipus d'activitat que et posen uns cascos i vas pel carrer per fent com un itinerant amb música ballant i tens un parell de persones davant que et van guiant.
Els passos.
Això és xulo, eh?
És molt divertit verlo des del lado
des de fora.
Porque los ves dándolo todo en plan fiesta loca y no hay música.
No hay música.
Seguim. Com hem dit abans, tenim aquí en David Barba, que és el 50% d'Amargura Cultura, historiador, no facis aquesta cara, David, cocteler, perquè sé que també en fas, de còctels, investigador, lloretenc de pro, amo d'un gat, posseïdor d'un pis amb vistes increïbles.
Sí, és buena persona.
En David, mira quina cara. Volem parlar d'un lloretenc.
Això del gat també ho poses a LinkedIn?
No ho poso.
Ah, vaja.
Seguro que...
Està activo a LinkedIn, no?
Jo passo a LinkedIn.
Bon dia, quant de temps fa que no veus el teu gat?
Pues farà re mitja hora.
I ja lo echo de menos.
No. Jo i aquest gat no ens entenem bé. Doncs volem parlar d'un lloretenc il·lustre, que és en Miquel Boades. Coneixem Miquel Boades per la famosa cocteleria Boades de Barcelona i, David, si no ho dic malament, en Miquel Boades va tenir una vida una mica a la inversa de molts lloretencs. Ell va néixer allà, va néixer a l'Havana i després va venir.
Va venir cap aquí, sí.
No?
Sí,
va fer com al revés de tothom.
Sí, sí, a la inversa. No? Va ser... és un lloretenc, podríem dir, nascut a l'Havana. Així és. L'etiqueta podria ser aquesta, no? Els seus pares de Lloret i de ben petit, vull dir, bueno, va passar els primers anys de la seva vida a l'Havana, va fer viatge cap aquí, va estar escolaritzat a Lloret, en etapes de crisi, doncs, a l'Havana, va tornar, va decidir la carrera de bartender, de cantinero, tenia els seus cosins germans, que eren el Sala Parera, que havien comprat el Floridita, va estar al costat d'en Ribalaigua, doncs, en el Floridita, però finalment va tornar a Lloret perquè d'alguna manera diuen que estava tan enamorat del que va ser la seva futura esposa, també lloretenca, i bé, amb aquell currículum que tenia, doncs va decidir doncs anar cap a Barcelona, que era el lloc on podia fer carrera, no?
D'en Miquel Boades, vosaltres, és a dir, David, vosaltres des d'Amargura Cultura doncs hi heu muntat diferents visites i experiències aquí a Lloret de Mar. Entenem que aquest 2024 els projectes vostres s'enfoquen cap aquí?
Sí, aprofitarem, tenim aquesta finestra a principis d'estiu que en patrimoni de dur aquesta producció que hem titulat Miquel Boades, no està per acabar de decidir, però Miquel Boades és un lloretenc nascut a l'Havana I és explicar, doncs, qui és Miquel Guades, perquè, de fet, no és que estigués a l'ombra d'en Constantí Ribalaigua ni que no anem a jugar amb aquesta controvèrsia, no?, que a alguna gent doncs, li ha agradat parlar-ne, sinó reivindicar, no?, aquesta professió que està tan vinculada també aquí a Lloret de Mar amb l'hostaleria i, per tant, ella és un referent mundial. De fet, és el referent de la cocteleria cubana doncs, d'Europa.
David, no sé si tu has estat, suposo, no? Evidentment a la Boades de Barcelona.
Sí.
Què hi prens allà quan hi vas, normalment?
Coca-Cola.
Bé, ara han canviat els horaris.
Algo barato.
Hi ha una nova direcció.
Sí.
Que és la Simone Caporale i el Marc Álvarez, que precisament amb Sips ha aconseguit ser la millor cocteleria del món el 2023, el 50 Best Bars. Ells s'han fet càrrec doncs, de l'establiment, encara que bueno, hi ha una societat que encara hi ha el propietari del Guades, en Jerónimo Vaquero, i el que era habitual era fer un Negroni al migdia, per exemple. A mi m'agraden molt els Negronis i la veritat, abans de dinar, doncs era un bon reclam, no? Tenen un daiquiri molt, molt particular.
Com és?
En aquest cas seria
una versió, no? És una versió que fan
ells. Una versió d'ells que és, diguem, amb un llit, diguem, de frappé, amb una cirereta, doncs el daiquiri clàssic, no? L'han posat en aquest llit de frappé i la cirereta. Però, bueno, el Negroni realment és un clàssic en allà.
Jo ho he fet, he anat allà a prendre amb el Negroni,
On està?
A les Rambles.
A Rambles, al carrer Tallers.
Està així com metido.
I sí, home, ara mateix, doncs l'any passat van celebrar el 90 aniversari i, de fet, durant tot aquests... La primera part del 2024 estan fent una mena d'homenatge i estan convidant a diferents bars icònics del món doncs a fer una demostració. Precisament aquest dilluns, qui tingui oportunitat d'estar a Barcelona, jo almenys hi seré, en Julio Cabrera, de la Trova de Miami, un personatge que coneixeu molt bé en aquesta casa i que ha estat a Lloret i és un ambaixador de Constantí Ribalaigua i que precisament en un hotel d'aquí Lloret de Mar, l'hotel de la Mar, va crear el cocte signatura.
El coneixem gràcies a tu, David.
Bueno, però vull dir que coneixeu perfectament, sí. Estarà aquest dilluns a la tarda a Boades.
O sigui, estarà a la cocteleria,
Fent una
demo?
Fent una demo de la Trova amb un altre cocteler que també forma part de l'equip, el Olivier Crespo, i bé, estaran fent una miqueta d'ambaixadors de la Trova doncs, en aquesta mena de recorregut de cocteleries icòniques que visitaran Boades els propers mesos.
David, quan doncs, et vaig dir de venir aquí, doncs, vam estar parlant de que estaria bé que Lloret hi hagués algun espai amb el nom d'en Boades, d'en Miquel Boades, no? Que algun racó, carrer, no sé,
sí,
jardí doncs, fins i tot, si vols,
de fet,
no?
De fet, estem... De fet, una miqueta, doncs, aquest projecte l'any passat, si recordeu, vam fer la primera edició del concurs Boades de cocteleria amb l'Escola d'Hostaleria.
Que va anar molt bé.
Va ser un tastet i que ja estem organitzant per aquest maig la segona edició, que a més penso que serà no el doble, sinó el triple d'espectacular. La veritat que hi ha una gran predisposició a l'Escola d'Hostaleria, tenen moltes ganes de que sigui un esdeveniment que es consolidi i des de Jerónimo Vaquero, el propietari de Guades, doncs precisament tot el suport, no?, per fer una miqueta de soroll i que aquest Boades el puguem incorporar definitivament en aquesta iconografia que tenim de personatges que estan vinculats a Lloret i Amèrica, no?
Estic mirant totes les ressenyes i
del
Boades.
De la cocteleria.
I totes són...
Què? Què diuen?
Que són excepcionals.
Home, ja m'ho imagino.
La primera. Esta cocteleria es especial. Se siente la historia en sus paredes y el paso de los años al pie del cañón. Años de historia y de cócteles a sus espaldas. Su icono de Barcelona que no puedes dejar de visitar si no lo conoces. Un buen amigo me llevó y ha sido un gran descubrimiento.
Jo és que ara fa molt de temps que hi vaig anar. És entrar
també,
i veure aquella barra, que sí?
O jo, el millor és que aquell local el vaig descobrir de rebote.
Molt, molt gran.
De fet, l'establiment pràcticament és la barra.
Anava a dir, és un establiment que és la barra i no prou. Vull dir que la barra és molt xula, que és gran, de fusta, vull dir que, no sí, sé, sí, sí. t'adona molt bon rotllo entre allà. I ara fa temps que no hi soc, eh?
Bueno, i te transporta, també veus els coctelers com van amb el vestuari.
És espectacular.
És altra onda. Altra
no, i com fan el còctel ja te quedes amb...
No oblidem també la figura de la Mari Dolors Boades, la filla d'en Miquel, que un cop va morir Miquel, l'any 67 va agafar les regnes de l'establiment i, de fet, podríem parlar que és un dels icones mundials de com a bartender dona.
Que no, tampoc potser no n'hi ha tants,
perquè,
no?
Perquè, precisament, no era una cosa que estigués gaire ben vista que una professional bartender estigués en un bar que normalment s'associava als homes, no?
Sí, que la performance serà una mujer.
Bueno, estem... No, a veure, tenim el cast.
Ja tenim el cast,
però sí que és veritat que nosaltres volem donar també, posar-hi llum a la història de la Maria Dolors, perquè és filla de lloretencs i una icona i un referent mundial, precisament de reivindicar també el paper de la dona en el bartending, al món de la cocteleria.
Això que dius, David, hi ha moltes dones ara?
Ara sí.
N'hi ha masses?
Ara sí. Tinc articles i tot històrics en l'Arxiu d'Amargura Cultura de la dècada dels 50, per exemple, a Cuba, que deien que s'havien de prohibir. I a més, amb diaris de tirada, com la revista Bohèmia, amb el president i tot del Club de Cantineros de la República de Cuba, que deia que, bueno, que era un debat que s'havien de prohibir les dones de l'accés a la barra, no? I fins i tot, doncs, el paper també dels Estats Units, de legions de persones que deien que no es podia admetre d'alguna dona preparés un còctel. Gràcies a que hem anat prenent consciència en molts aspectes, encara ens queda molt per fer, i ara és habitual doncs, veure bartenders doncs, fins i tot no només fent el paper de bartender, sinó liderant moltes propostes i estan en el top mundial, no? Que és el que ha de ser.
Caravana, vosaltres què? De tema de còctels, no. quins us agraden a vosaltres?
Jo és que no bebo alcohol. Me sacas del Sandy i jo ja con el Sandy me emborracho.
Jo soy fan del Bloody Mary.
M'encanta el
No, i a mi
és molt bo, a mi també m'agrada molt.
Jo ara no puc beure alcohol, però a mi un dels que més m'agrada era el San Francisco.
Por razones obvias?
Por Paco, no?
Por San Paco.
No, perquè no porta...
No, i el Bloody Mary m'agrada molt.
Perquè no porta alcohol al San Francisco. Era per això.
Hi ha versió alcohol no, i...
Sí. Perquè se llama
Francisco.
Però normalment...
Bueno, jo de fet fa poc m'he fotut uns daiquiris sense alcohol, eh?
I què tal?
Pues tant de puta mare.
Sí?
Bueno.
Sí, jo me'n recordo que amb vosaltres hem provat el de... Era de meló, crec. Pot ser, meló?
Sí, hi ha moltes aldequiries.
És
el còctel més versionat.
Però vull dir, de poder pot ser, no? Amb meló. Sí, sí. I estava molt, molt bo, eh? Allò que dius, un còctel de meló, doncs estava boníssim. Eduard, tu ets més de...
A l'Edu li gusta el daiquiri de pezón.
Jo no bec alcohol. No en bec, ja està.
No somos muy sanas en esta radio.
De hecho, el que bebe alcohol está de realizador.
Es el hermano. El gran hermano.
Es el que tendría que estar aquí hablando
con
nosotros.
Un día el feu entrar y pregunteu qué tal el cóctel Nacho Vidal.
¡Nacho Vidal!
Explica, això s'ha debat per un altre.
Quina subtilitat, eh?
Això. No, és que és veritat.
No.
La sèrie, Nacho Vidal, la sèrie.
És cert. Sí, té un relat, això, i a més hi ha una marca al darrere que el va crear.
Ho dius en sèrio, això? Sí. Ho dius en sèrio, David.
Ah, hi ha una marca que jo...
Solo me lo he creído yo.
Es pot dir, no passa res amb Marc, que és un apassionat també de la cocteleria, però sobretot de com captar la cocteleria, no? Perquè és un artista de la foto i del vídeo, ja ho sabeu vosaltres.
¡Qué bonito!
I vam estar a Barcelona, doncs, una presentació de la marca Luxardo amb l'ambaixador mundial.
Luxardo! I propostes era... Aquí venimos a hablar del Nardo.
Un Nacho Vidal.
La frase.
Paco, tío.
No, és la frase para venderlo.
Se nos van a escandalizar los niños.
Sí, exacte. Obre, els que han d'estar a l'escola ara, eh?
Sí. Que hacían promo de...
No, una presentació de productes. Van sí, fer... no? Testing d'aquests, així, i després vam acabar, doncs, amb la proposta que feia un establiment de Barcelona, doncs, al Nola, i, bueno, una de les seves propostes...
Yo creo que
serán Nacho Vidal.
Yo creo que un tema para exprimir un día para hablar es com els hi posen nom als productes quan vas a les bebides,
no?
A les comides, no? Que les ponen...
La mica la marca per comercialitzar.
Correcte, hi ha una marca, a Lloret també hi ha un local on els bocates tenen nom. Ah, sí? El Nacho Vidal, el...
Sí.
Sí, sí.
Sí, hemos ido, Rosa.
Jo crec que aquesta estratègia és molt efectiva,
de veritat. Un naming, hi ha una storytelling
allà. Tardes més en leer-te la carta, però està bé, te ries.
Sí, i a part que reclama, és un reclam.
Té un reclam.
Sí.
Un Rocco Siffredi, Nacho Vidal...
Bueno, això és bastant... Entrepans amb aquests noms... Doncs,
avió no queda Paco, vamos a l'Ikea.
Una marca així és professional i tal. És una feina, buscar-hi un nom que funcioni. Ah. Sí o no?
Clar. Bueno, és formar part del màrqueting, no?
Exacte,
a vegades
un
gran nombre te puede llevar a venderse solo una cosita, exacte, no?
Però llamándose Nacho Vidal, le pongas lo que le pongas al bocata, ya vende.
Sí, sí.
Bueno, tiene un
size matters.
Ya te imaginas algo grande y gordo.
Sí.
Como yo, Paco Moreno.
Un bocadillo Rosa Giral no tendría gaire.
Sí, tendría lechuga.
Lechuga.
¿No? Tendría mucha lechuga.
Pero lechuga de plástico, ¿no?
De la de decoración,
normal, David.
¿No?
¿Tú crees que eso es normal?
Un bocata calamares.
Y mamota. Llevaría lechuga y mamota.
Eso sí. No.
A ver, Eduard, quan acabem el programa hem de parlar, tu ja.
Despedido.
Seguim.
Esteu escoltant
Amb Cada Cultura.
Tres quarts de deu del matí, anem avançant amb més continguts. Avui tenim a Eduard l'escaleta una mica desmadrada, per no dir-ho d'una altra manera.
Seguro?
Sí.
Seguro?
Jo crec que ja hem començat a...
Me tornes boig.
Esta canción no hi va aquí?
Sí, però...
Però no va.
Només la volia posar perquè a més m'agrada molt. És la banda sonora d'una pel·lícula que es diu Charada, que és de fa uns quants anys.
Super justificat, eh?
Super justificat, sí.
Viene como al hilo de lo que viene después, ¿no? Porque me da la gana, ¿eh?
Sí, exacte, perquè m'agrada, i punt, eh? I doncs és d'en Henry Mancini, que sempre s'ha de posar en qualsevol... Només era per escoltar-la. Ara?
Ja la pots quitar, no?
Ah, la trec?
I anem fent la trucada, Eduard.
Vale, pues espérate, que dame tiempo, eh? Te dejo con la Kylie, venga. Ja.
Esta canción también me gusta mucho.
A mi també. Com hem dit abans, tenim per davant un cap de setmana doncs a rebentar amb el teatre. No, sigue, Paco.
Kylie Minogue,
la Kylie. Avui a Austràlia, demà tribut a Mecano i diumenge un concert solidari de cant gospel. I a més, pel que ens han explicat des del teatre, pràcticament està tot ple i a rebentar.
Està tot pel fin de setmana, el
Mecano,
teatre.
Mecano està tot ple. A Austràlia queda poca cosa i el concert solidari de gospel pràcticament també. Contents
haurem
que sigui
de posar un altre teatre o alguna cosa, no?
Haurem d'ampliar. O posar gent allò, no sé, llista d'espera, eh? Contents perquè sigui així, evidentment, i també per les dades que ens ha donat a conèixer el teatre sobre el 2023, que tenen un 17% més d'usuaris i superen els 50.000 espectadors. Felicitem doncs la Maranta i tota la resta de l'equip perquè programen tant molt bé pels d'aquí i també pels de fora. Dit tot això, el que volem és comentar Austràlia, que és una obra escrita i dirigida per el dramaturg Israel Solà. Aquí tenim via telefònica. Israel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ens hem permès aquesta llicència de posar la Kylie Minogue per escoltar, doncs, per parlar d'Austràlia i per parlar d'aquesta obra que arriba avui en el teatre.
Clar que sí.
Aquesta obra parla de la família Israel i de, sobretot, de què significa ser família.
Sí, l'obra neix d'un cas real, d'una noia que va haver d'anar... La seva germana li va demanar si li donaria un òvul per poder ser mare i vivir a Austràlia. I una mica jo em vaig adonar que quan aquesta noia em va explicar aquesta història va ser com en plan de, ah, vale, i ho faràs. I tothom es posava una mica les mans al cap, com hòstia, però també serà fill seu, no? I jo vaig pensar, aquí hi ha una obra, i això és el que explica.
Ah, el punt de partida, per tant, és real, però després hi ha tota la part de ficció, que sí, real.
Absolutament. Jo em vaig inventar, o sigui, la part real és aquesta trucada i que al final són tres germanes i les dues germanes d'aquí van marxar allà a fer tot el tractament. I a partir d'aquesta idea jo vaig imaginar-me com seria el retrobament d'aquestes tres germanes que fa pues, 5 anys que no es veuen, perquè clar, quan tens una germana australiana et pots veure... cada 3 mesos, potser ni cada any, no? i de com havia canviat, i aquí em vaig inventar doncs, el caràcter de les tres, els programes de cadascuna, i una mica com, doncs, com es pensen que serà ben fàcil, però després hi ha aquesta cosa de tu qui ets? O sigui, quan et trobes amb... No, això passa molt amb els germans quan fas grans, que cada cop i volta vas pensant... tu i jo ens coneixem molt, però ara mateix no et reconec.
Sí, no? Perquè ja ha passat el temps, la gent va evolucionant i vas canviant, clar, no?, com a persona.
Com a, sí, no? I aquí s'ajunta, si ja passaria amb germanes que comparteixen el mateix poble, no? Vull dir que es fan grans, però una està casada amb una persona, una altra està casada amb una altra, a la vida li ha portat pues, a tenir uns valors més conservadors a una, però imagina't algú que se'n va a l'altra punta del món i que de cop i volta té una altra cultura al seu voltant, no? És com, això em semblava com la idea de que s'havien distanciat fins i tot territorialment, o sigui, emocionalment i físicament. Era com, sí, em semblava com molt metafòric.
I Rel, entenem que el rerefons d'aquesta obra, que és Austràlia, és parlar de la família i reflexionar sobre aquest concepte.
Sí, al final, la família... A tot arreu et diuen que no és la sang, que són els vincles. I més avui en dia on les famílies estan evolucionant d'una manera tan, tan estranya, perquè ja la gent no té tants fills, per tant, ja no... Moltes vegades la gent decideix no tenir fills, i quan no tens fills, què fas? Quina família tens, no? Pues, la meva obra ve a dir que no tenir fills no vol dir no tenir família, no voler tenir família, perquè al final ja siguin els teus germans, a qui els has de continuar cuidant, o els teus pares, que fins que es fan grans són la teva família. O els teus amics, no? El que ara es diu la família escollida, el teu cercle de vincles, que per mi és el més important, entendre que la família són els vincles i la necessitat de cuidar i d'estimar la gent que té que tens al teu voltant, no? Que això és el que fa, que al final digues que tu i jo som família.
Uh-huh. I Rel, tu, a més de portar aquesta obra fins avui, fins al Teatre de Lloret, que pel que sabem queden molt poques entrades a la venda disponibles.
Molt bé.
Tens vincle aquí amb la vila perquè sovint hi vens d'estiueig, ho dic bé, això?
Sí, bé, no d'estiueig. Tinc família que hi viu, llavors vinc de visita. Més que, i a vegades, doncs, em passo 15 dies, però no és que sigui un estiuejant, no? Uh-huh. De Lloret, però com que hi tinc família, doncs, m'és molt... Molt sovint he vingut a passar temporades, a estar aquí.
Què et sembla?
Sí, no, sí, de fet, disfruto molt de Lloret, dels seus racons, perquè la meva família està a Fenals, i llavors pues, allà...
Som veïns.
A Fenals, a Boadella...
Som veïns, som nosaltres. Veïns.
Aquí molta gent que t'està escoltant ara mateix a Israel, doncs sí, també viu a Fenals, que és una zona que ens agrada molt d'aquí, de Lloret. I et volíem preguntar una mica quins són els indrets que t'agraden més de la vila.
Doncs això, m'encanta tota la part de Sa Boadella, no? Perquè de cop i volta estàs en una platja que tens bosc a darrere i dius, oh, ara això em sembla el paradís a mi, no? Fenals, que ara fa poc vaig anar a l'hivern i vaig veure que no hi havia sorra.
I encara no hi ha.
Se l'han portat.
Estem esperant un temporal que torni a portar la sorra.
Que torni a portar la sorra, quin drama.
Va
així,
va així, això, cada temporada va així.
Sí. Sí, sí, sí. I no, després, pues, clar, jo com que la meva família tinc allà al centre no hi vaig molt, però té un centre preciós, Lloret de Mar, vull dir que és molt bonic i aquests són els racons que més m'agraden una mica.
Doncs Israel, t'agraïm moltíssim aquesta connexió telefònica, et desitgem molta sort amb aquesta que és la teva primera obra.
Ja et diré el què, aquesta nit vaig.
Aquí nosaltres no ens perdem una funció al teatre. En qualsevol cas, amb moltíssima sort i segur que parlem aviat.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Temazo. Que temazo. Oh.
Saps el que passa? És que la Rosa, quan busca Austràlia, en música només és surt Kylie Minogue, però hi ha més artistes australians.
Clar,
és veritat. Aquest n'és un, per exemple.
Perquè ja googlea lo
bàsic. Sí, l'altre dia vaig llegir que s'havia mort, no sé, fa poc, un dels actors que sortia Neighbors.
Hombre, la gran sèrie.
Aquesta va ser, clar, va ser la prequela de grans artistes.
Allà van sortir molts cantants i també actors d'aquesta sèrie que tothom la veia.
Aquest també va sortir d'allà.
I tant que sí.
Jason.
Sí, sí. La Kylie, en Jason i més gent que va sortir d'aquí.
Jo no sé de què habláis.
Perquè és de fa temps. Nosaltres ja tenim una edat.
Bueno, un any més, però...
Sí, però Troia sí que te la saps, punyetera. Troia sí, eh? Sí, està sí, eh? Està sí. En qualsevol cas, el que dèiem i comentava ara amb l'Israel Solà, parlant d'Austràlia, aquesta obra que arriba avui en el teatre i que és escena professional, obre el teatre aquest cap de setmana en què s'espera que passin més de 1.000 persones, d'espectadors, que es diu aviat, això, entre les diferents propostes. Tenim
tres
una
propostes.
Teatre, tres, una obra de teatre que és avui i dos concerts, tant dissabte com diumenge, i gairebé està tot ple.
Ja te digo jo que haurem de fer un teatre això més gros perquè...
I estem al mes de febrer. Que...
Bueno, pero está bien, así hace frío y nos calentamos un poquito.
Jo crec que sí, i parlant abans, recuperant el tema dels hotels temàtics, David, quan un hotel temàtic dedicat als còctels? A veure...
Penso que n'hi ha...
N'hi ha?
No, temàtic.
No, però no estem, tematitzat, home, tematitzat.
Que tengas un coctelero en la habitación para cuando tú quieras.
No sé si s'ha d'arribar tant, no sé si s'ha d'arribar.
A ver, niño, hazme un daiquiri.
No.
Que buenísimo, ¿eh? A ver, niño, hazme un daiquiri.
Ponme otro.
Poc i boca, no pas. Que això ja però, semblaria...
Jo entenc que els còctels, i més si són els còctels d'autor, evidentment que poden ser un, no, un atractiu afegit per anar a un hotel o
sí,
un altre.
No, més que ser un... Ja que ho preguntes, Vull dir, més que un hotel dedicat a la cocteleria, el que pots fer és un hotel dedicat a un període determinat, un espai, una història. Hi ha algun hotel aquí que ja ho ha fet, no?, que té una mena de, diguem, de styling molt indiano, molt colonial, i que, evidentment, un dels components d'això també és la cocteleria, no?, tematitzar això, no? I si fessis un hotel...
De hecho, el bar, no?, tiene un nombre que se llama Habana, pot ser, o...
Exemple, no?, aquest bar és el de la Mar.
De la Mar, té un bar tematitzat de cocteleria...
Però vull dir que sí que és un relat, no?, i això està bé que dins d'això, dins del nom o la temàtica, doncs, s'hi pugui incloure moltes coses, no?
Però tu imagina't...
Del cine, no?, per exemple.
Sí.
No estaràs tot el dia posant pel·lícules, no?, però sí que, evidentment, hi hauria potser un no sé, no?, anem a la cocteleria Bogart, Humphrey Bogart, de dins l'hotel.
Per exemple,
llavors,
per exemple.
Hi ha una carta de còctels...
Vuelve-me-la a tocar, Sam.
Però, hi ha un pianista.
Toca'm el daiquiri. Jo dic que això podria servir per el que dèiem abans, no?, per poder vendre bé una marca, no?, que sigui un tema de màrqueting que funcioni, no?, l'hotel cocteleria.
Sí, no, de fet...
Encara que no sigui tan
ni
tan...
Si tu pares a pensar un... Nosaltres no, aquí fem això, no? Una mandonguilla en sèpia, no li posem un nom.
No podem hablar de comida estas.
Però les pizzas, per exemple, ja porten un llarg recorregut posant-li un nom, no? Hi ha una pizza que es diu Sofia Loren, per exemple, no?
Sí.
Dius, hòstia, no? Vull dir que aquesta estratègia de màrqueting, de posar-li un nom... De fet, en els concursos de cocteleria mundials, tu has d'explicar el per què el fas... I hi ha una història al nom i tot ha de ser un acompanyament.
Vull dir que aquest còctel té un nom i has de justificar-ho, no?
I el per què, i per què els ingredients, i perquè té una relació, no? De fet, estàs fent una història, un pack, no? Mm. I això ja te sedueix, no?
Quan ves, pues mira, això de concurs de cocteleria, jo no en tinc ni idea, a veure si un dia no l'explica.
Sí, home, a veure, si estem treballant això, doncs ben aviat estaria bé anar fent allà un...
On és allà?
Allà on no vull dir més, perquè estem preparant
que no, ai, ai, ai.
D'aquí puc llegir, això és
allò.
D'aquí
puedo leer, no? Però vull dir que sí que estaria bé, doncs, veure un concurs com...
Home, jo crec que té molt de mèrit, això. I més, el que feu amb l'Escola d'Hostaleria, que va ser l'any passat per primera vegada, aquest any es repeteix aquest concurs, no?
Estan treballant amb això, ara hem de parlar, doncs, també amb el Departament de Promoció Econòmica, que ja ens va donar suport la primera edició, fer tot allò en conjunt, un equip, i de fet això és molt Marca Lloret, perquè quedar-nos amb Miquel Guades amb Lloret no és robar-los a Barcelona.
No, perquè sempre ha sigut d'aquí.
No, bueno, no seria així, però vull dir, de fet és un local emblemàtic, que és patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona, de tots els barcelonins i barcelonines, el tenen allà com un monument, però vull dir que el que és el llegat que la part que ens toca, doncs reivindicar-la, no?
Nois, què fareu aquest cap de setmana?
Pues mira, yo ahora me voy
ordenar
a dar tres clases
piso.
Y
ordenar el piso.
Eso, apasionante. Mira,
pues, yo también.
Espera. Ordenar el piso y quitar el
árbol
de
Navidad.
No, es que es treu ara.
Què és aquest cap de setmana?
Es que es treu ara, no.
Tienes coartada.
No.
Coartada,
és el tema de la Candelera, que te diuen que... Qui vol, evidentment, vol seguir aquesta tradició, eh?
És ara, aquest cap de setmana, és la Candelera de Molins de Rei.
no sé si és la de Molins de Rei. Sí, allà,
Molins de Rei hi ha molta tradició de la Candelera.
Que estamos haciendo
la marmota i la Candelera van allà mateix. I llavors...
Ja ho feia jo bé, mama, no em fotis la bronca.
No, no, Paco, ho fas molt bé. De fet, si us hi fixeu, a l'església parroquial de Sant Romà, els pessebres encara hi són i els trauran segurament aquest cap de setmana i va per això. És el tema de la Candelera.
Catòlic que soc.
Todavía hay gente que tiene el árbol de Navidad en casa y no solo somos nosotros.
Fa quatre setmanes que tinc fora.
Gràcies, Martiria, ja veus que estic...
Bueno, tu perquè eres un ànsia.
Estic posat amb això. Encara no
si no tiene pesebre.
Però sí, l'arbre.
Quedaria bien de virgen, no?
Sí, Maria.
Sí.
Sí.
Te da mucho.
Però vull dir, Paco, ho has fet molt bé, que ho sàpigues.
Gràcies.
O sigui, quan
no cantes Nadal, victòria, que aún no quitamos el árbol de Navidad.
És el que anava a dir, però s'ha de treure.
Està planejat, però ja en parlarem.
Perquè Paco s'està plantejant deixar-lo fins l'any que ve.
En la agenda hi ha una nota que pone sacar el árbol de Navidad y recoger el despacho.
No el deixo per l'any que ve perquè el comedor va a tope. Si jo tingués espai...
No m'ho puc creure, és que no m'ho puc creure.
Lleva dos dies que se choca con el árbol de Navidad, por eso lo está diciendo.
Però tu deixaries l'arbre tot l'any?
Si tingués un menjador sí, espai, gran espai. I espai...
I li canvies les coses...
Li canviava la temàtica i fora.
Que creu encara en l'esperit de Nadal i que
ara,
festa
ara
és espera
carnaval,
que...
Ara és carnaval,
li pondria unos tangas...
De hecho, ara mismo sigue siendo Halloween Navidad. La casa todavía.
Sí, clar, imagina't. Arriba carnaval, le ponemos unos tangas. Llega Semana Santa, le ponemos unas cruces.
A l'arbre de la vida.
Clar, temàtic.
Arriba Sant Joan.
Arriba Sant Joan, li ponem uns petardos. No lo fumamos.
Arriba l'estiu, què passa?
El biquini.
El biquini.
La tardor?
Biquini. Arriba la tardor, li podríem posar unes castanyes i...
Si, sí, que si tiene muchos usos.
Es temàtic.
Seria un árbol temàtic.
Ara, temàtic.
Más temático en mi hogar no hay más...
Mi hogar.
Mi hogar no hay más temático en mi hogar, que te vas encontrando bolsas de Halloween, de Reyes.
Tenemos gente que se distrae. Cuando llega a casa a hacer el café, es como, es que no puedo prestaros atención porque solo miro las estanterías, las figuritas...
Vas con el Google Maps. Vas con el Google Maps.
Senyors, se'ns acaba el temps amb aquest arbre temàtic d'en Paco. Això, ara hem trobat l'arbre temàtic.
Visquen les mandonguilles i la sèpia. I la sípia.